I vinga, obrim aquest espai. Tenim ja, per cert, avui, ho diem, no, Vivi?
Sí, clar.
Tenim a la Mònica Dicenta, que d'aquí un momentet obrirà un molt interessant espai d'àrea de salut de dietètica i nutrició. Comentar, no la deixarem parlar, això sí. Estarà aquí aguantant el...
Pobreta.
Home, no, i després ja tindrà molta estona.
I com l'apunt és de salut, tot i que ella no és metge, sí, però ella és de l'àmbit sanitari,
li demanarem l'opinió.
Li demanarem l'opinió sobre això.
I tant que sí. Dèiem, i avui amb el Xavi ho parlàvem, i donava tota la raó, que habitualment associem la imatge d'un dietista, d'un nutricionista, d'un professional, com dèiem, d'aquest àmbit, a les dietes, però dietes sobretot per perdre pes, per millorar amb els hàbits alimentaris, però sempre vinculades a pèrdua de pes. I què passa amb tota aquella gent que té trastorns alimentaris? Com els pot ajudar? Quines solucions pot oferir un professional d'ajuda a tota aquesta gent, no?
Mira, això és el mateix que jo li vaig dir quan em va proposar el tema. Li vaig dir, sempre parlem de la gent que menja massa, però què passa amb la gent que no menja?
O de la gent que menja massa o de la gent que menja malament.
Sí, sí, sí.
Però què passa amb la gent que potser no
menja? Que no mengen.
Que no menja i que té un problema amb tot aquest tema, no? Que la veritat és... Quan he buscat algunes imatges per il·lustrar el tema, és colpidor, veure...
Perquè, a més, diuen que un malalt amb un trastorn alimentari és per tota la vida. Vull dir, això al final sí que et pots acostumar, suposo, a viure amb això, però que sempre estan com... No?
Ara deu tenir ganes de dir coses i no,
I no, pot.
I no li dono pas. Mira, com sóc... Obre-li el micro.
Obre-li el micro, pobra.
Mònica Dicenta, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Igual la gent no s'ho creia que estaves. Diu, estan parlant d'ella, que no hi ha res pitjor que parlin d'un i...
Tu ja, i la veies allà que estava fent que sí amb el cap, però no podia dir res.
Què tal, Mònica?
Molt bé.
Per cert, darrer espai de nutrició d'aquesta temporada i dietètica, i esperem de tot cor poder continuar fent-los a partir del setembre, perquè la veritat és que els espais, ara ho estàvem comentant, sí, preferits i més antics que tenim i més seguits. Això també ho hem de dir, perquè la gent, en el fons, jo crec que li preocupa tota aquesta qüestió, o l'ocupa, com a mínim, no? Vull dir que estan molt interessats en tot el que expliqueu.
Perfecte. Doncs,
per cert, la seguirem. Mònica ens ha passat un document, que després el compartirem en el Facebook i en el Twitter, de la Fundació Crèdit Andorrà, que només se m'acut que fer-los un aplaudiment, perquè és un document extraordinari. Després en parlem, Mònica.
Perfecte.
Vinga, anem a parlar d'aquest apunt, com deia la Viviana, de la salut, i que té a veure amb el tema vacunació.
Doncs sí, és que... A mi m'ha xocat una mica, la veritat,
el
titular. Diu, els països amb rendes més altes confien menys en les vacunes. A mi em dóna la sensació que els països amb les rendes més altes han de ser els països que tenen més informació, és a dir, que la gent està més informada sobre el tema, i jo no acabo d'entendre per què exposar-se a segons què. Però bé, la desconfiança dels ciutadans amb les vacunes és superior a Europa i als Estats Units que a la resta del món. Així ho revela un estudi sobre actituds cap a la salut i la ciència que s'ha presentat aquest dimecres a Londres, que conclou que 8 de cada 10 ciutadans del planeta consideren segures i eficients les vacunes. Aquesta xifra disminueix si ens fixem en els països que tenen rendes més altes, en general, amb índexs de vacunació superiors. A la part occidental d'Europa, només el 59% de la població confia en les vacunes. És que jo m'he quedat molt parada.
Sí, sí.
França és el país més escèptic. Un terç dels seus ciutadans opina que no són segures i un 10% no creu que siguin importants per als infants. No fa massa, llegim notícies de nens que moren per malalties que fins ara estaven erradicades. No sé quines d'exposar-se segons què, però bé. De l'enquesta feta a 140.000 persones de més de 140 països, es desprèn que un 72% de la població dels Estats Units i un 73% del nord d'Europa està convençuda de la utilitat i la seguretat de les vacunes. Si mirem la població mundial, la confiança augmenta al 79% i el 84% les considera efectives. L'Europa de l'Est només les consideren segures 4 de cada 10 ciutadans i l'Europa Occidental 6 de cada 10. En definitiva, a Europa una cinquena part de la població no està d'acord o no està convençut de la credibilitat del tractament. Aquesta creença contrasta amb la que tenen a les regions amb menys recursos econòmics. El 95% de la població de les regions del sud d'Àsia i el 92% de les d'Àfrica creuen en les garanties de la vacunació. Jo suposo que com són països on veuen com mor la seva canalla... No, deuen dir, saps què? Potser funcionen, no?
Sí.
A Bangladesh i a Ruanda gairebé hi ha un acord universal sobre la seguretat i efectivitat i sobretot sobre la importància de vacunar-se. Jeremy Farrar, director de la Fundació Independent Welcome Global Monitor, responsable d'aquest estudi, ha destacat que l'enquesta aporta una visió sense precedents de la relació de la ciència amb la societat de tot el món. Diu que les vacunes, per exemple, són una de les nostres eines sanitàries públiques més poderoses i necessitem que la gent hi confiï. Els ciutadans vacunen els seus fills, els ciutadans que vacunen els seus fills, arriba al 92% de la població mundial i assegura que confien en aquest tractament. el mateix percentatge, independentment de si té fills o no, creu que és important immunitzar els infants. A Europa hi ha un debat perquè la disminució dels índexs de vacunació en alguns territoris es relaciona amb el ressorgiment de malalties que estan en vies d'erradicació. Un exemple n'és l'augment dels casos de xarrampió al continent. Segons la comunitat de l'OMS, el primer trimestre del 2019 es van triplicar els casos de xarrampió. Hi ha una gràfica en aquesta notícia que és bastant colpidora, eh?
I tant.
2016, 5.200 casos de xarrampió. 2017, 25.800. 2018, 82.600 casos de xarrampió.
Clar, això vincula, i ara ja et dic, li demanarem també com a professional de la salut, que ho és, la Mònica, certs països, òbviament, tenen la vacunació com a obligatòria, altres com a recomanada, etc. Nosaltres tenim vacunació obligatòria.
És obligatòria, oi?
El famós carnet de vacunes, etc, etc. Perquè en molts llocs, per exemple, a lo millor només està recomanat, però, per exemple, només et deixen accedir els fills a certs tipus d'instal·lacions de caire públic per la canalla,
sí,
si resulta que presentes que tens el carnet de vacunes. Ara bé, hi ha certs països que no han volgut instar aquesta obligatorietat, però clar...
Però és que això és perillós per arrestar de nens.
Evidentment, per això ho fan, clar.
El 2018, com dèiem, es van registrar més de 82.000 casos a tots el continent. Llavors, aquesta situació ha portat a països, com tu dius, que fins ara eren més laxos amb aquest tema, a restringir doncs, l'accés als nens a segons quins llocs. Per exemple, a Alemanya es planteja multar els pares que no vacunin els seus fills contra el sarampió. I Holanda han començat a estudiar el tema d'obligar a vacunar els infants per accedir a l'escola bressol, cosa que per nosaltres ja és obligatòria. És a dir, si tu vols inscriure el teu fill a l'escola bressol, has de portar el carnet de vacunes al dia, si no, no te'l deixen portar.
Ara ho comentem amb la Mònica. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.